podem parlar amb el cap de gabinet i relacions exteriors de la PIMEC, el senyor Jacint Soler. Senyor Soler, bona tarda.
Bona tarda.
Això que ens explicava fa un moment Míriam Díaz vol dir que si finalment s'autoritza es podrà fabricar la vacuna russa a Catalunya?
Sí, bé, això és el que nosaltres voldríem. Estem en converses tant amb els titulars de la patent, diguem, el fons rus que té els drets per explotar aquesta patent a nivell internacional, com amb possibles fabricants d'aquesta vacuna, que no n'hi ha masses a Catalunya que ho puguin fer des del punt de vista tècnic. I, bueno, la nostra idea seria que es pogués fabricar, el que passa que, bueno, això evidentment portarà un cert temps, però estem intentant accelerar-ho al màxim, el que passa que estem pendents, com bé has dit, de l'aprovació regulatòria, que és un primer pas perquè es pugui produir.
I què en saben de... És a dir, allò que es pregunta, no? Què hi de lo mío? Com està aquesta qüestió, no? De l'aprovació per part de l'Agència Europea del Medicament.
Bé, nosaltres justament ahir vam parlar amb els nostres companys de Rússia, que de fet estan molt engrescats perquè evidentment voldrien que la vacuna es pogués distribuir i fabricar per molts altres països, especialment europeus, i no estiguessin tan condicionats per temes geopolítics, i ens comentaven que aquesta setmana justament hi havia una trobada, una visita de tècnics de l'Agència Europea del Medicament a Moscou per avaluar una sèrie de dades i informacions, i jo diria que ara la situació és més optimista segurament que un parell o tres setmanes enrere. Tot i així, bueno, aquests temes de palacio van despacio, que es diu en castellà, i en aquest cas, amb l'Agència Europea, creiem que tot és bastant més lent del que hauria de ser, no?
Però no parlen de terminis, no podem...
No es pot fer cap càlcul. A veure, nosaltres volem ser optimistes i creiem, fins i tot des del cantó rus ens ho han dit, que creuen que durant aquesta primera quinzena d'abril, estem al dia 8, amb el qual tampoc queden masses dies, podria haver-hi un moviment important en el sentit de, bueno, ja hem vist també els moviments des d'Alemanya, sí, des de Baviera, que està fent ja precompres, la senyora Merkel, i podria haver-hi alguna autorització provisional o algun tipus de decisió en aquest sentit, no? I, nosaltres el que estem demanant és que, si l'Agència Europea no ho fa, el govern espanyol també ho podria fer. L'Agència Espanyola del Medicament i Producte Sanitari, la EMPS, té potestat per fer-ho. De fet, a Hongria i a Eslovàquia ho han fet, i tenint en compte tots els problemes que estem tenint amb altres vacunes, des de primer nosaltres creiem que el que hauríem de fer és diversificar quan més àmpliament millor, amb totes les vacunes que hi ha disponibles, siguin del país que siguin, sempre quan reuneixin les condicions de qualitat que, bueno, en el cas de la vacuna russa, sembla que existeixen.
Míriam. No sé si li consta que Espanya o el govern espanyol estigui ja fent aquestes gestions, o que hi hagi ja pressió de certs sectors de la societat empresarial que estiguin pressionant en aquest sentit perquè Espanya faci el mateix pas que ha fet Alemanya.
Sí, nosaltres mateixos també estem demanant que entenem que hi ha una part de política pública, de sanitat pública, que s'ha de vacunar des del sector públic, com pot ser tot els sectors essencials, sanitaris, residents, etc. Però creiem que, per exemple, la vacuna russa es podria destinar única i exclusivament en l'àmbit privat, que, per exemple, les empreses poguessin comprar les vacunes a través dels serveis de prevenció per vacunar els treballadors. Ara, per exemple, aquests dies ja s'ha parlat que tots els treballadors que estan de cara al públic en el sector privat, que no estan inclosos en les vacunacions massives aquestes inicials, doncs que es poguessin vacunar i des del sector privat poguessin fer compres massives, com al final es va acabar fent amb les mascaretes, amb els testos, que al principi estaven d'alguna manera monopolitzats pel sector públic, i era lògic perquè hi havia poca provisió, una escassetat, però amb el temps es va anar una mica obrint. I nosaltres ens agradaria que, en el cas dels Sputnik, entenem que hi ha també consideracions geopolítiques i que no seria fàcil que el govern espanyol les dediqués a comprar vacunes a Rússia o a la Unió Europea a Rússia, en tots els condicionants polítics, però sí que ens deixessin que el sector privat aquesta vacuna reuneix les condicions sanitàries necessàries, doncs, que poguéssim aprovisionar-nos i accelerar el ritme de vacunació, perquè no només la gent gran, també la gent jove que està treballant de cara al públic es pogués immunitzar i treballar amb més garanties, no?
A partir de rebre, posem pel cas que rep finalment que és el que està esperant molta gent, no? Aquesta llum verda de l'Agència Europea del Medicament, en quins terminis estaríem per... I quin és el plantejament que té la PIMEC? És a dir, seria d'execució ràpida, de fabricació ràpida? Està, diguéssim, tot preparat i a punt per poder-ho fer aquí a Catalunya, o no? O en quin moment estem?
A veure, hem de ser realistes i clar, hem de pensar que si volem començar a vacunar, com deia abans, que siguin les primeres quantitats de personal i de gent treballadora, evidentment hauríem d'importar la vacuna. Ara mateix, fins i tot els propis fabricants russos tenen problemes per subministrar la vacuna, perquè ja s'ha autoritzat en més de 55 països i ja comencen a tenir problemes, però unes quantitats inicials les hauríem de començar a importar mentre s'acaba de preparar tota l'operativa tècnica per poder vacunar. Nosaltres creiem que això potser en un parell de mesos es podria estar vacunant, o es podria estar fabricant a Catalunya, creiem, més o menys, perquè és pel que hem vist fins ara. He de dir que, de tota manera, el dilluns tenim una trobada per acabar de comentar la part més tècnica de fabricació, i a partir d'aquí podrem tenir més dades.
Això té alguna relació amb el que va, en aquest cas, va sortir com a notícia, que la Comunitat de Madrid va estar negociant també aquesta compra de dosis de l'Sputnik i ho va fer a través, en aquest cas, de l'empresari Pedro Mourinho, o no té res a veure?
No. Bueno, nosaltres, a més, és que lamentem que tot això s'hagi polititzat, perquè, com deia abans, creiem que ha de ser una política o una prioritat de tots els partits, dels dos governs, tenir, com deia abans, les màximes vacunes disponibles que tinguin certes garanties pel bé de la població, no? I lamentem que s'hagi tot això polititzat. En el cas del govern de Madrid, sembla ser que s'ha fet de manera indirecta. En el nostre cas, tenim converses des de fa quasi un mes amb el fons RDIF, que és el fons, és un fons sobirà del govern rus, que és el que té els drets exclusius per comercialitzar, ja sigui fabricant o ja sigui venent purament, la vacuna russa fora de la frontera russa. Aquesta vacuna es va desenvolupar per part d'un institut públic, però aquest institut públic no té capacitat comercial ni financera, i el que està fent aquest fons és bàsicament encarregar-se de la distribució i, si s'escau, doncs també la fabricació, arribant a acords amb diferents fàbriques arreu del món, com estan fent, per exemple, a Sud-amèrica. I, a més, en el nostre cas també creiem que fins i tot la fabricació a Catalunya, a part de portar riquesa, podria permetre, per exemple, que s'exportés a Àfrica, al nord d'Àfrica. Hi ha països com Argèlia que ja han aprovat la vacuna russa i que estan començant a vacunar de manera massiva i que estan aquí al costat, no? I, bueno, crec que seria un tema bastant interessant fins i tot pel propi teixit productiu a Catalunya.
Canviant de qüestió i aprofitant que el tenim en línia, senyor Soler, la vicepresidenta tercera i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha anunciat que els ERTO es mantindran després del 31 de maig, que era el dia marcat de finalització. No sé si en algun moment s'havien plantejat la possibilitat que no fos així.
Bé, nosaltres calculàvem que s'allargarien, El que passa que sí que és cert que hi ha un cert debat jurídic, jo tampoc soc especialista en temes laborals, però sí que hi ha un cert debat jurídic entre la relació entre l'estat d'alarma pròpiament i el fet de l'ERO per aquestes circumstàncies, però sí que nosaltres creiem que nosaltres donàvem per descomptat que s'allargarien. La qüestió és ara, doncs, ara que no hi ha cap l'estat d'alarma, doncs, però de quina manera això es podria allargar. Nosaltres seríem partidaris de que això s'allargui com a mínim fins al setembre, perquè d'alguna manera puguem cobrir una temporada d'estiu que ja veurem com va. Veurem si, com deia abans, la vacunació arriba a molta gent, si aquest passaport Covid funciona o no funciona, si els britànics poden sortir del Regne Unit, que ara mateix no poden sortir. Veurem una mica com va la temporada d'estiu. Nosaltres preferiríem que es donés la seguretat a totes les empresaris que fins al 30 de setembre aquests ERTOs continuïn amb vigor.
Una altra qüestió que li vull preguntar és que, tant des del punt de vista sanitari com econòmic, que en molts sectors és insostenible, pateixen molt la petita i mitjana empresa, així com els autònoms. I molts s'han vist obligats a endeutar-se, però ja no ho poden fer més. Què està passant amb les ajudes de l'Estat? Per què estan arribant o no arriben quan toca? És a dir, alguns arriben, però d'altres no arriben. Què és el que està passant?
Bé, nosaltres ho hem denunciat, però també hi ha hagut altres mitjans. Per exemple, la setmana passada, just abans de la Setmana Santa, va sortir un informe de Funcas, una prestigiosa fundació d'estudis econòmics, que posava en evidència que Espanya ha estat dels països, o segurament el país de la Unió Europea, o dels grans països de la Unió Europea, que més tard ha reaccionat en quant a ajudes directes i que menys diners ha donat. Estem parlant d'aquests famosos 11.000 milions, que al final eren 11.000 milions, era menys, del Real Decret Llei 5/2021, i que, clar, estem pensant que han arribat a l'abril del 2021, tot i que és veritat que hi ha hagut les ajudes per ERTOs i les ajudes de cessament d'activitat, que al final són també ajuts directes, però, per exemple, a Itàlia es van articular ajudes directes en funció de la davallada de la facturació ja des del mes de maig del 2020, o sigui, estem pensant ja quasi un any enrere. I el mateix a Alemanya, França i altres països, vull dir que en aquest sentit entenem que el govern espanyol pues, ha tingut bueno, i té encara pues, un endeutament molt gran i certes dificultats financeres, però també va ser Itàlia i a Itàlia doncs, han anat més per feina. No? Diguem, aquí s'ha prioritzat absolutament els ERTOs, que ja em sembla bé, però a Itàlia això s'ha fet i a més han donat ajudes directes des de fa pràcticament un any.
Li faig una última pregunta i és que el president de PIMEC, el senyor Toni Cañete, va participar dimarts a la comissió del Congrés dels Diputats per dissenyar mesures per la reconstrucció econòmica postpandèmia i allà va demanar que aquelles grans empreses que no han pagat els seus proveïdors que es quedin sense l'ajuda dels fons europeus. Des de la PIMEC asseguren que això suposaria una injecció econòmica molt important per les petites i mitjanes empreses. Jo li pregunto de quan estem parlant i com s'aconseguiria aquesta liquiditat?
Sí, bàsicament el que estava dient el nostre president és que clar, hi ha moltíssims moviments, si un mira la premsa dels últims mesos, hi ha grans empreses que han anat a buscar fons europeus que estan fent grans projectes i pràcticament sembla que tots els diners europeus pues, pretenen se'ls quedaran les quatre empreses grans de sempre. Llavors el que estem dient és que, bueno, sembla perfecte, però que abans aquestes empreses com a mínim liquidin els deutes que tenen, que nosaltres estem calculant que són de l'ordre de 85.000 milions d'euros de lo que seria només les empreses que estan cotitzades a borsa, lo que és el mercat continu. A l'IBEX són uns 60.000 milions, si afegim empreses que estan fora de l'IBEX són 80.000 i en total el conjunt de deutes pendents que estan més enllà dels 60 dies que estableix la llei de morositat, doncs són aquests quasi 100.000 milions. Llavors estem dient que, bueno, que si al final el repartiment dels fons europeus va com va, perquè ens fa una mica de por, que al final sembla que això ho estan intentant manegar les grans empreses, com a mínim, abans de rebre qualsevol ajut, el govern espanyol, diguem, faci el favor de comprovar que els deutes amb petites empreses que estan més enllà dels 60 dies, que és el màxim legal, siguin liquidats. Un cop s'hagi fet això, doncs es puguin desembolsar els diners. I després també nosaltres havíem demanat en la mateixa línia que els diners d'Europa, que hi ha també bastant lobby bancari perquè aquests diners el govern espanyol els converteixi en préstecs, amb una mena d'ICOs, nous ICOs, estem demanant també que les petites empreses aquests diners d'Europa els rebin en forma de subvenció. Les pimes ja no es poden endeutar més. Les grans empreses sí que tenen capacitat d'endeutament, però les pimes ja no es poden endeutar més. Per tant, les grans empreses que paguen i paguin els deutes abans de rebre subvencions d'Europa i les pimes que rebin els diners d'Europa en forma de subvenció.
Doncs amb aquest plantejament poc, les grans empreses, aquestes grans empreses, aquests grans conglomerats que estan buscant les ajudes europees, poques tindrien aquestes ajudes perquè la llei del 2010, tal com deia vostè, obliga les empreses a pagar els proveïdors en un termini de 60 dies i prohibeix que hi hagi pacte entre les parts i la dada en aquest cas és la següent. El 75% dels contractes que es fan a Espanya no es compleixen. Les grans empreses espanyoles estan pagant a 193 dies de mitjana, el triple del termini que marca la llei. Les ajudes que dona Europa es destinen a les grans empreses, segons vostès, i aquestes han augmentat la seva liquiditat d'un 15 a un 25%. Per tant, aquí hi hauria un 25% que sí que tindrien accés, però la resta, no, aquí ningú paga puntualment.
Sí, sí, en efecte. De fet, el nostre president també, com deia vostè a la compareixença del Congrés de Diputats d'aquesta setmana, va recordar que hi ha un projecte de llei, bueno, una proposició de llei d'establir un règim sancionador per a aquestes empreses moroses, com deia vostè, que han excedit els 60 dies. Aquesta proposició de llei està encallada en el Congrés de Diputats, crec recordar que des de l'estiu de l'any passat, o sigui, ja aviat farà un any, i no se n'acaben de sortir, no? Llavors no entenem massa bé doncs, aquest bloqueig que hi ha de la mesa del Congrés de Diputats, que al final és una mesa controlada pels partits que estan en el govern, de la coalició que està en el govern a Madrid i que a nivell del govern central i que d'alguna manera estan encallant o estan allargant indefinidament, si aniria, les esmenes quan està molt clar el que ha de dir el règim sancionador, que fins i tot la Comissió Europea ho ha marcat molt clarament. I bueno, nosaltres creiem que aquest règim sancionador sí que és llarg, que entenem que pot repassar un cost important, però també és cert que al final doncs, és l'única manera de que les grans empreses, com vostè deia, liquidin els deutes i paguin en el termini que estableix la pròpia llei des de fa 10 anys.
Ah, és que es diu molt ràpid això de 193 dies, però estàs fent aquí les sumes i això se'n va a més de 5 mesos. O sigui, has d'esperar a cobrar de les grans empreses a més de 5 mesos. Realment és... I a sobre són els que primers accediran a les ajudes, que són els que els primers han tret el tíquet per cobrar-les.
Sí. Sí, bueno, això encara no està clar, però el que nosaltres des del punt de vista de PIMEC ens preocupa és que, clar, si un mira els titulars dels últims mesos, al final ja entre les grans empreses, les 10 o 12 grans empreses, o les de l'IBEX, perquè s'han menjat ja els 60 i pico mil milions d'euros que li toquen a Espanya. Doncs, bueno, Segurament hi ha molta més propaganda darrere que una altra cosa, però ens preocupa també la poca claredat i transparència amb què s'està manegant tot això. I estem ja a mitjans d'any, els fons europeus arribaran segurament a l'estiu i no queda gens clar com es vehicularan encara.
Doncs la sort que tenen vostès és que és un govern d'esquerres i això figur sempre s'hi mira millor. Si fos de dretes no sé pas què passaria. Jacint Soler, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Gràcies, bona tarda. És el cap de Gabinet i Relacions Exteriors de l'Atenenc.